Molt bon dia a tots. Esteu escoltant Ràdio Falset i ara, com no, comença el Volta de Full. But we will never fall. And I was your Solana. És el estem amb el mes d'abril, que ens porta la primavera amb tot el seu esplendor. I també, doncs, com no, abril, què significa per nosaltres? Pues, Sant Jordi, llibres, roses. Així que sense més, avui comencem amb les dites, refranys de la saviesa popular que dona un lloc important al mes d'abril. Un dels més plujosos, entre cometes, ara, estadísticament, sobretot per la seva influència decisiva en l'agricultura i de retruc en els conreus de tot l'any. La paraula abril, referent al quart mes de l'any, prové de la paraula llatina aprile. És el mes, se considera més plujós, així hauria de ser, de la primavera, i un dels mesos estadístics estadísticament més plujosos de l'any, només darrere del setembre i l'octubre. Però ara aquest temps que estem va com esbojarrat. Aquestes característiques prenen forma en les nombroses dites populars que hi fan referència. Refranys que enfatitzen la importància d'aquest mes en l'agricultura, en què l'aigua amb què proveix els camps pren protagonisme. A continuació, ara us diré unes dites del mes d'abril. El llenguatge popular, doncs, destaca com d'important és l'aigua d'abril per assegurar bons cultius i una primavera i estiu abundosos de plantes i fruits. I molts són ben coneguts. Com l'abril, cada gota en val mil. D'abrils i senyors, n'hi ha pocs que no siguin traïdors. Quan l'abril sent forany, és el pitjor mes de l'any. Abril tronat, bon any assegurat. Abril i maig acompassats componen tots els sembrats. Pluja d'abril i sol de tardor solen fer l'any bo i millor. Si vols menjar pèsols al segar, el mes d'abril los has de sembrar. I d'abril en bon matí i fa bon dormir. Bé, i ara anem amb un espai que he trobat per aquí, que es diu que és creure en la vida. Creure en la vida cal no defallir. És bo creure en la vida, encara que no sempre sigui el que esperem. Cal que generem sempre un petit motiu per seguir-hi creient. Una il·lusió, un compromís, una mirada, un gest, una llum a l'horitzó, un alè de plenitud, observar la bellesa al racó més insòlid, petites coses del nostre dia a dia corrent, petites coses que omplen el nostre camí humà. Ampliem la nostra mirada, ampliem l'enfocament i segur que hi trobarem molt més. Doncs per veure el tresor més amagat cal tenir els ulls ben oberts. Donant, rebent, qui sap? Només depèn de cadascú de nosaltres. Seguiré creient, tot i que la gent perdi l'esperança. Seguiré donant amor, encara que els altres sembrin odi. Seguiré construint, tot i que altres destrueixin. Seguiré parlant de pau, fins i tot enmig d'una guerra. Seguiré il·luminant, fins i tot enmig de la foscor. I seguiré sembrant, encara que els altres trepitgin la collita. I seguiré cridant, tot i que els altres callin, i dibuixaré somriures en uns rostres amb llàgrimes, i transmetré alleujament quan vegi dolor, i regalaré motius d'alegria on només hi hagi tristesa. Convidaré a caminar a qui va decidir quedar-se, i aixecaré els braços als que s'han rendit, perquè enmig de la desolació hi haurà un nen que ens mirarà, esperançat, esperant alguna cosa de nosaltres. I fins i tot, enmig d'una tempesta, per algun costat sortirà el sol i enmig del desert creixerà una planta. Sempre hi haurà un ocell que ens canti, un nen que ens somrigui i una papallona que ens brindi la seva bellesa. És un escrit, són paraules de Mahatma Gandhi. Bé, donem la volta al full. La volta al full per anar cap a la cuina del mes d'abril, no? La cuina del mes d'abril, pues que amb l'arribada d'aquest mes no estrenem només un mes, sinó també una estació nova. Es desplega, com he dit abans, no? La primavera en tot el seu esplendor, no? I podem començar a retrobar-nos amb les nostres delicioses fruites, que comencen a aparèixer per refrescar-nos i aportar-nos tots els seus nutrients durant els propers mesos. L'or es torna més abundant, divers i acolorit durant aquesta època de l'any. Diem adeu a les hortalisses calòriques de l'hivern i deixem les coccions més llargues per buscar una cuina més lleugera i incorporar els crus. Arriben les primeres maduixes, riques en vitamina C, un nutrient molt necessari per suportar els alts i baixos immunològics de la primavera. Les cireres també fan la seva aparició i s'incorporen a la cuina en salses, gazpachos i pastissos. Trobem al mercat fulles amargues dels tipus creixents, endívies, espinacs i és temporada d'espàrrecs. Són verdures que resulten perfectes per a una neteja del fetge i ajudar a depurar el nostre organisme. Les mongetes tendres, pèsols i faves també estan en el seu millor moment i són ingredients fantàstics per gaudir del seu exquisit sabor i aprofitar la seva dolçor per apropar aquestes hortalisses als més petits. I una perfecta opció gastronòmica d'aquesta temporada en què alleugerim les receptes és combinar el gran ventall de les hortalisses de primavera amb peixos de la costa catalana, sèpia, cloïsses, rap, lluç i musclos. I una recepteta, no? Una recepteta que he trobat per aquí, que pues és bastant sana, no? Mandonguilles d'espinacs. I què necessitem per a 4 persones? Doncs necessitarem 800 grams d'espinacs, 100 grams de formatge blau, 4 grans d'all, 2 ous, pa ratllat, farina, 25 grams de pinyons, també poden ser ametlles torrades, eh? Oli d'oliva, pebre i sal. I com ho fem? Doncs netegem els espinacs i es tallen als troncs. Es couen en aigua bullent de 2 a 3 minuts, si són frescos, o bé que s'hagin desfet els blocs, que si són congelats, no? S'escorren i es reserven. Quan ja estan freds, s'acaba d'escórrer amb les mans procurant treure tota l'aigua que porten. Es posa l'oli d'oliva escalfant una paella i s'hi afegeixen els alls ben picats i els pinyons o les ametlles torrades. Quan comencen a daurar-se, s'hi afegeixen els espinacs, el pebre i, si es vol, una mica de sal. Es deixa sofregir uns 2 minuts i es reserva fins que es refreda. Es barregen bé els espinacs amb els ous batuts i el formatge esmicolat i s'hi afegeix el pa ratllat fins que quedi tot ben lligadet. Es fan les mandonguilles i s'enfarinen. Es fregeixen en una paella amb oli abundant i calent. Una vegada daurades, s'escorren en una reixa perquè deixin anar l'oli sobrant. També això és un suggeriment que es pot acompanyar les mandonguilles aquestes amb una salsa bechamel. Què us ha semblat? Una cosa senzilla? Sí, a mi em va semblar molt, molt bona, no? Ja que estem al mes d'abril, que ja he dit al principi, pels catalans ens identifiquem molt amb Sant Jordi, no? Per abril, l'abril per nosaltres és diada de llibres, diada de roses. Però per què celebrem el Sant Jordi? L'origen i la tradició de regalar llibres i roses. Sant Jordi és una de les festes més esperades i celebrades de Catalunya. Però d'on ve aquesta tradició? Per què regalem roses i llibres? Per què cauen 23 d'abril? Ara resolvem alguns dubtes habituals sobre aquesta diada. El 23 d'abril és el dia que va morir el cavaller Sant Jordi l'any 303. D'acord amb la llegenda cristiana, Jordi era un soldat romà que va ser martiritzat i decapitat per haver-se negat a seguir l'ordre de perseguir els cristians. La seva mort va donar peu a nombroses llegendes i se'l va començar a venerar com a màrtir, cosa que va convertir el dia de la seva mort en una data important del calendari cristià. Durant l'edat mitjana, el culte a la seva figura es va estendre per tots els països catalans. El 1456 es va convertir en el patró oficial de Catalunya. Des del segle XVI hi ha constància que el 23 d'abril se celebrava una festa per recordar-lo, si bé va ser a finals del segle XIX, arran de la Renaixença, que Sant Jordi es converteix en una diada patriòtica, civil i cultural a Catalunya. Per què regalem roses? Doncs la versió catalana de la llegenda diu que, després d'un combat aferrissat entre el cavaller i el drac, la bèstia va caure al ser travessada pel ferro esmolat de Sant Jordi. La sang d'aquelles ferides va arribar a terra i va fer néixer un roser que, segons la llegenda, floria cada mes d'abril. D'aquí ve el costum de regalar roses per Sant Jordi cada 23 d'abril. En l'univers simbòlic de les flors, la rosa de color vermell s'associa a l'amor femení, mentre que el clavell pertany a l'amor masculí. I per què regalem llibres? Doncs, mentre que la tradició de regalar roses a l'estimada prové de l'edat mitjana, la de regalar llibres no va començar a sorgir fins als anys 20 del segle passat. La idea inicial va ser de l'escriptor valencià Vicenç Clavé i Andrés, director de l'editorial Cervantes, que va proposar a la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona i al Gremi d'Editors i Llibreters que es fes una festa per promoure el llibre a Catalunya. La data triada va ser el 7 d'octubre del 1927. La festa es va celebrar també al 1929 durant l'Exposició Internacional de Barcelona i va tenir tant d'èxit que es va decidir canviar de data i moure-la al 23 d'abril. A partir d'aleshores, el costum de regalar llibres va passar a formar part de la Diada de Sant Jordi. El 23 d'abril, de fet, és un dia literàriament important perquè coincideix amb la mort de William Shakespeare, l'enterrament de Miguel de Cervantes i la mort de Josep Pla. Què significa per a la cultura catalana? Sant Jordi és festa nacional de Catalunya, tot i que el 23 d'abril és un dia feiner i laborable al calendari català. La festa és un dels moments més importants de l'any per a la cultura catalana. A les escoles i instituts se celebren jocs florals i al Palau de la Generalitat tenen lloc recepcions oficials. Els carrers d'arreu del país s'omplin de parades de roses i de llibres, tant per part dels sectors professionals com també d'entitats, organitzacions i associacions que se sumen a la celebració. També s'organitzen nombroses activitats relacionades amb el món literari, a les biblioteques i els espais culturals, recitals de poesia, trobades amb escriptors, xerrades i concerts. Sant Jordi se celebra a altres llocs? Doncs Sant Jordi és també la Diada Nacional de l'Aragó, però la festa se celebra de forma diferent. Es duen a terme diversos actes institucionals a les tres províncies aragoneses. Als carrers de les ciutats i dels pobles s'hi fan actes populars i la Diputació General de l'Aragó entrega els Premis Aragón a diferents personalitats del territori. La celebració catalana de la Diada de Sant Jordi ha arribat també en altres països de la mà de catalans que hi resideixen i de les delegacions de la Generalitat. Així, en diverses ocasions s'han organitzat xerrades i parades de llibres i roses en països com França, el Regne Unit, Mèxic, Alemanya, Itàlia, els Estats Units, Argentina i Japó. Oh, I ara, com no, també, perquè ho tenim així bastant oblidada i és algo que a mi em fa com a peneta, no? Jo em dic Montserrat i el 27 d'abril és la Mare de Déu de Montserrat, que és la patrona de Catalunya. I la tenim com així, com una mica, sempre Sant Jordi, Sant Jordi, Sant Jordi, i no sé jo, eh? El dia 27 d'abril se celebra la festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, figura venerada al monestir de Montserrat i declarada patrona oficial de Catalunya des de l'11 de setembre de 1881 per ordre del papa Lleó XIII. Malgrat aquest reconeixement oficial, la veneració a Montserrat és molt antiga a Catalunya i arreu dels territoris de parla catalana. La llegenda diu que la primera imatge de la Mare de Déu de Montserrat va ser trobada per uns nens pastors l'any 1880. Els nens la van trobar a l'interior d'una cova. Quan el bisbe se'n va assabentar, la va voler traslladar a Manresa, però no va ser possible, ja que la figura pesava moltíssim. Això va ser interpretat com una senyal del desig de la Mare de Déu de quedar-se allà on havia estat trobada. Aquesta llegenda és molt similar a la d'altres Mare de Déus trobades. El monestir Montserrat, al llarg de la història, s'ha anat convertint en un símbol de catalanitat, malgrat els múltiples intents de desvirtuar la seva essència. Ja a l'any 1493, el rei Ferran el Catòlic va enviar al monestir 14 monjos procedents de Valladolid i Montserrat va passar a dependre de la congregació d'aquesta ciutat castellana i la independència del monestir no es va recuperar fins l'any 1844. La devoció a la Mare Déu de Montserrat ens ofereix diverses curiositats. L'Església de la Corona d'Aragó a Roma, si bé actualment a Espanya n'ha usurpat la identitat, aquesta va ser una de les darreres institucions de la Corona d'Aragó que va sobreviure, fins i tot després que els Borbons conquerissin els territoris catalano-aragonesos i abolissin les seves lleis. Es va crear amb el nom d'Església de Santa Maria de Montserrat al carrer de Hospedale que va acabar agafant el seu nom, el que té avui dia Viale Montserrato. Era una institució centre d'acollida per als peregrins de la Corona d'Aragó, especialment els pobres o malalts, i per representants de diversa procedència i rang social que provenien de Catalunya, València, Balears i Aragó. Avui s'anomena Santa Maria di Montserrato de Digli Spagnoli, arran d'haver-li fusionat entre els anys 1803 i 1807 l'església de Sant Giacomo de Glispagnoli de la Piazza Nova, que des de l'època medieval havia servit d'allotjament a peregrins espanyols a Roma, principalment de la Corona de Castella. L'església Santa Maria Montserrat de Roma conté el sarcòfag dels dos papes Borja. El papa Alexandre VI, Roderic de Borja, havia fet erigir una capella dedicada a la Moreneta al capdamunt de la plaça d'Espanya de Roma. I és patrona de Picanya i Oriola i té una parròquia a València també. Aquesta parròquia de la comarca del Horta Sud, al País Valencià, té com a patrona la Mare Déu de Montserrat. No es coneix ben bé la data exacta d'aquesta advocació, però sí que se sap que va ser a mitjans del segle XVII quan l'església que estava sota la protecció de Sant Pere i Sant Pau va passar a ser la de Montserrat, arran de la devoció que sentien els veïns del poble per aquesta figura mariana. A la ciutat de València també hi ha una parròquia dedicada al Mare Déu de Montserrat, concretament al barri Treballador de Malilla. Els molts indrets del País Valencià hi ha referències a la Moreneta, des del poble de Montserrat, Ribera Alta, fins a Oriola, Baix Segura. Aquesta darrera localitat també la té per patrona, havent-hi un santuari dedicat a la Mare de Déu de Montserrat. I a Cuba també hi ha una ermita dedicada a Montserrat, a la Mare de Montserrat, a Matanzas, a Cuba. Hi ha una ermita dedicada a la Mare de Montserrat, va ser promoguda per emigrants catalans i balears l'any 1872. O sigui que hi ha... I a Madrid també hi ha un altre... Hi ha un monestir de Montserrat a Madrid. M'explicaven, el Ferran el Catòlic va imposar la submissió del monestir de Montserrat a Valladolid. Amb la Guerra dels Segadors, els monjos castellans van haver de fugir de Catalunya, ja que els monjos catalans, molestos amb la situació de submissió a abats castellans, van aprofitar la revolta per prendre les regnes del monestir de nou. Felip IV IV va promoure a Madrid la construcció d'un monestir per a aquests monjos expulsats. Les obres de l'església, però, no van començar fins l'any 1668, durant el regnat de Carlos II. O sigui, déu-n'hi-do la història, eh? O sigui, la nostra moreneta, que per fer, doncs, referència primer a Sant Jordi, anem cap a la poesia, i com no, pues, dedicaré poema de Sant Jordi, a part Sant Jordi, i poemes a la Moreneta. Primer Sant Jordi, no? És un poema de Joan Salvat Papasseit, i que es titula Per què has vingut? I diu així: Per què has vingut amb florit els lilàs i han dit llur joia envejosa les roses? Mireu la noia que us guanya l'esclat, vella i pubilla, i és bruna de rostre. De tant que és jove, enamora el seu pas. Qui no la sap, quan la veu, s'enamora. Per què has vingut? Ara torno a estimar. Diré el teu nom i la cantarà la Losa. I ara un de Josep Maria de Segarra, que es titula Sant Jordi gloriós. Sant Jordi té una rosa mig desclosa, pintada de vermell i de neguit. Catalunya és el nom d'aquesta rosa i Sant Jordi la porta sobre el pit. La rosa li ha contat gràcies i penes i ell se l'estima fins que qui sap a on. I amb ella té més sang a dins les venes per plantar cara a tots els dracs del món. I l'altre de Salvador Espriu, que diu Roses recordades. Recorden com es diuen les roses, aquelles mans, les roses de Sant Jordi, la vella claror d'abril? Plovia, a poc, nosaltres, amb gran tedi, darrere la finestra, miràvem, potser malalts, la vida del carrer. Aleshores ella venia, sempre olorosa, benigna, amb les flors, i tancava fora, lluny, la sofrença del pobre drac, i deia molt suaument els nostres petits noms i ens somreia. Bé, i ara un és de... sobre la Mare de Déu, no? Abans he esmenat la Mare de Déu de Montserrat. Hi ha un fragment aquí que he trobat de Joana Raspall, que diu: El vostre nom, unit al nom de la muntanya, ajunta cel i terra al cor dels catalans. I tots creixem pastats a la mateixa entranya per un destí comú que forgen vostres mans. Teniu l'etern valor d'un símbol sense tara, perennement dreçat al terme del camí. L'angoixa té consol quan veu en vos la mare. La ment, si ho cerca, rep esclats del flam diví. El braç és més forçut per conrear la terra, si sap que sou senyora de la nostra heretat, i el pit és més ardit per defensar la serra, si us té com a regina de tot el principat. I ara un altre, que és de, també és un fragment, que és de Tomàs Garcés, que diu: Una muntanya es priva els meus camins corona, trencada, la carena, cap a l'avenc de valla, com una parell llisa i grisa, l'espadat. I l'enyorança meva, la vostra imatge talla. Mare de Catalunya, verge de Montserrat, en degotalls de roca, la meva set som mia, pel boix lluent de l'ejo i per la balma freda. En el migdia, crema, roent el cap de blat. Un corriol voldria, dreta a la vostra cleda. Mare de Catalunya, verge de Montserrat, a la cruïlla nua perdia el que guanyava, parracs a cada espina, i torno amb les mans buides. Bé, què us ha semblat? Anem així com a molt de poemes, de Sant Jordi, de de coses doncs, que correspon exclusivament doncs, al mes d'abril, no? Al mes d'abril. I és molt important, ara anem amb un altre tema, no? Passo, dono la volta al fill, al full, 35, i us diré unes frases cèlebres per educar el valor amb esforç. Perquè és molt important que ensenyem als nostres infants la importància de l'esforç, no? Si no els ensenyem, des de petits, el valor de l'esforç i el que costa aconseguir a vegades les coses, com podran algun dia adults competents ser algun dia adults competents i capaços d'afrontar els reptes que es trobaran? El valor de l'esforç en la formació d'una persona és essencial. Lluitar per les coses que volem aconseguir és una qualitat molt positiva de les persones que hem de potenciar des de ben petits. Cal que siguin conscients que els infants no neixen ensenyats en la cultura de l'esforç, que és un valor que han d'aprendre i que necessita un entrenament. I això ho hem de fer des de l'àmbit familiar i des de l'escola. Ensenyar als nens el valor de l'esforç i la perseverança és la clau per formar adults responsables. Cal que li donem la importància que mereix. Doncs la cultura de l'esforç també ajuda a transmetre altres valors primordials, com són la fortalesa, la paciència, la perseverança, el control, la motivació, la constància, la tolerància, la confiança, la generositat, la disciplina, la col·laboració, l'esperança. Perquè els infants que aprenen des de petits a lluitar pel que creuen, quan arriben a l'edat adulta, podran valer-se millor per ells mateixos en les situacions adverses i tindran una millor aptitud davant els entorns dificultosos. Espero que aquest recull de frases es pugui ser útil, no, per transmetre als infants la importància d'esforçar-nos cada dia per aconseguir els nostres objectius. Hi ha una sèrie de frases, no, que ara us citaré, que parlen doncs, sobre això, sobre l'esforç, no? Que l'esforç és... L'èxit és la suma de petits esforços repetits dia rere a dia. La nostra recompensa es troba en l'esforç i no en el resultat. Un esforç total és una victòria completa. El valor d'un acte realitzat resideix més en l'esforç per dur-lo a terme que en el resultat. Aquesta frase és d'Albert Einstein, eh? I algunes de famosos. El 90% de l'èxit es basa simplement en insistir. Aquesta és de Woody Allen. Una mica més de persistència, una mica més d'esforç, i el que semblava un fracàs sense esperança pot convertir-se en un gloriós èxit. Aquesta és molt cèlebre. No deixis per demà el que puguis fer avui. Aquesta és de Franklin, Benjamin Franklin. Si tens una actitud positiva i t'esforces constantment, amb el temps superaràs els teus problemes i trobaràs que estàs preparat per a reptes majors. És preferible fracassar 1.000 vegades per intentar triomfar que no triomfar mai per por a fracassar. L'entusiasme és la mare de l'esforç. Sense ell mai es pot aconseguir res gran. Sempre és massa d'hora per rendir-se. En qualsevol cosa que vulguis millorar, l'esforç és la moneda de canvi. I si no escales la muntanya mai, podràs gaudir del paisatge. I bé, tot això a mi se m'ha fet curt, a vosaltres no ho sé. Déu no para per acabat avui aquest programa, no? Que us recordo que la programació d'avui es repeteix el diumenge i els dimarts a partir de les 6 de la tarda. També es podeu trobar a la nostra web de la ràdio, que és www.radiofalset.cat. Recordar-vos també que aquí tenim uns telèfons que podeu trucar Per qualsevol suggeriment, per qualsevol cosa que són, recordo, el 977-830044, 977-830044 i el 977-83-11-35. Ara només en resta agrair al Manel Sales per haver estat al control, perquè aquesta ràdio arribi a les vostres llars, i moltes gràcies a tots vosaltres per escoltar-nos. Ens retrobem el mes que ve, si voleu, i tan sols ens resta desitjar-vos que passeu un molt bon cap de setmana i una molt bona diada de Sant Jordi. I fins, doncs, bueno, fins al mes que ve, si voleu. Adéu-siau.